20 en Canarias, continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Deu minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts, com esteu? Avui, si parlem del temps, la meteo que ens espera a Catalunya aquesta tarda és un dia fred, les temperatures semblant a les d'ahir. A partir d'ara ja les temperatures començaran a recuperar-se per ja de cara a demà dissabte, demà divendres, passat dissabte, doncs arribar ja les temperatures que tocarien per l'època de l'any. Avui el que esperem és un sol. Sol, però d'aquells sols que broteja. És un dia tèrbol, en aquest cas un dia transparent, però sol. És el que espera de cara a aquesta tarda, les pròximes hores. I ja divendres pel matí ens aixecarem més o menys amb la mateixa fotografia i una recuperació, un principi tímid de recuperació de les temperatures per arribar al que tocaria per l'època de l'any. Bé, parlem de la situació que tenim en les donacions. Tot pot canviar. Ja sabeu que en qüestions de donacions d'òrgans som una potència, un exemple, un far, al nord de la brúixola de molts països i maneres. Un exemple a seguir. És cert, les donacions d'òrgans salven moltes, moltes, moltes vides. Moltes vides. Però hi ha una tendència que està sorprenent. I és que ara les negacions a la donació d'òrgans estan pujant. Estan pujant, per alguns motius, eh? No oblidem que possiblement de tots els aspectes que hi ha seria un dels més delicats de tots, perquè estem parlant d'un moment, en el moment de la donació d'òrgans, és un moment molt, per la família, per l'entorn, és un moment molt delicat. És un moment molt agafat per un fil, és un moment moralment i emocionalment doncs molt, molt dur. Això per començar. Però hem de parlar una cosa, i hem de pensar una cosa. Que aquest moment dur i aquest moment complicat és igual ara que abans. I abans no passava. I ara sí passa. Per què? Aquest seria una de les preguntes. Aquí podríem entrar moltes coses, fins i tot la conspiració podria entrar aquí. Igual que el tema de les vacunes, dels antivacunes, que pensaven allò de, bueno, el conspiranoies, aquí també podríem entrar. Evidentment, és molt diferent, eh? És una qüestió molt diferent. Bé, si parlem de les negatives, del creixement d'aquesta negativa de donació d'òrgans, insisteixo que la situació emocional és molt dura en aquell moment per una família, però és tan dura avui com era ahir, com era fa 5 anys. Les xifres superen, les denegacions superen el 30% en alguns hospitals de Catalunya i la mitjana situa en un 28%. Però hi ha una paradoxa en aquest cas, eh? La cosa no és tan negra com l'estic pintant jo, és curiós i crida l'atenció, perquè Catalunya lidera els trasplantaments. L'any passat se'n va fer 1.345 trasplantaments d'òrgans sòlids. I avui, durant tota la programació, ens farem aquesta pregunta a COPE Catalunya i Andorra. Per què està augmentant i d'una forma sostinguda aquesta negativa a la donació d'òrgans? Per què? Perquè, Sergi Tor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, José Miguel.
Gràcies. És una pregunta interessant, perquè el moment emocional és dur ara, sí. I abans també era dur.
Clar, clar. Abans hi havia aquella campanya, no? Dona òrgans que salve vides.
I tant.
Una campanya doncs, que la nostra generació la va tenir, en aquest cas, molt, molt introduïda en el nostre sentit de la vida. I quan me preguntes el per què, i també les persones que parlaran doncs, després i que són perfectament coneixedores del que està passant, doncs tothom apunta de que hi ha una combinació de factors. que no és un únic factor, com acostumes passar sempre, per tal d'explicar el per què estan creixent aquestes negatives a la donació d'òrgans. El que passa que al principi es pensava que era un fet puntual, potser després de la Covid, però ara es veu doncs, que a més estan creixent d'una manera exponencial força important, no? Que en alguns hospitals de Catalunya ja supera el 30% de les negatives, a banda d'un context, evidentment, personal molt dur amb el moment que els professionals de la donació d'òrgans plantegen a la família doncs, aquesta possibilitat. Aquesta combinació de factors hauríem d'incloure la por, la desinformació, creences culturals i religioses o una falta de comunicació familiar, no? De no haver establert anteriorment quina seria la teva voluntat davant d'una situació com la que es pot arribar a plantejar. També hi ha un fet important, que és la procedència cultural, i com dèiem religiós anteriorment, a col·lectius d'Orient Mitjà, del Magreb o d'Àsia, també serien, en aquest cas, els menys receptius amb aquest plantejament de la donació d'òrgan. I quin seria l'antídot? Doncs, a cap i a la fi, campanyes de conscienciació i una educació pública. Potser recuperar aquest lema, no?, que la nostra generació va assumir ja com un fet de donar òrgans salvevides i, sobretot, superar mites i temors. Hi ha mites que negacionistes encara doncs s'incorporen, com és aquest mercat negre d'òrgans, com si hagués un mercat negre.
Sí.
Que aquí, evidentment, està absolutament, bueno, a banda de molt perseguit per part de la justícia, doncs seria intolerable, no? Doncs, a cap i a la fi, recuperar una mica el que va passar fa unes dècades com a antídot amb aquesta combinació de factors que estan provocant una realitat i una certesa, que estan augmentant les negatives i d'una manera cada cop més exponencial a la donació d'òrgans.
Doncs en parlem d'això i aprofundim en aquesta situació amb el doctor Jaume Tort, que és director del IOCAT, que és l'Organització Catalana de Transplantaments del Servei Català de Salut. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Per què aquesta onada de negacionisme ara mateix? Què passa?
La donació d'òrgans i de teixits es produeix en un moment extraordinàriament delicat de la vida de les persones i de les famílies.
Sí.
S'està morint o s'acaba de morir un familiar i, clar, en aquest moment doncs, els coordinadors de trasplantaments han d'entrevistar la família. Clar, és el pitjor moment per fer determinades preguntes.
Clar.
Per tant, clar, el context aquest l'hem de tenir sempre en compte perquè és una situació molt delicada. Tothom viu el dol de manera diferent, no, les circumstàncies de la malaltia o de l'accident, el que hagi fet, i per tant és molt complex aquest moment. Ara bé, sí que és veritat que estan pujant les negatives a tot arreu, els àmbits urbans probablement més que els àmbits no urbans, i que hem començat a treballar amb estudiar una mica el per què, perquè no, això no és una causa única.
Clar, per això...
Rebaixaré
la meva indignació perquè he començat també molt, molt indignada amb això. La rebaixaré, tens tota la raó, perquè és veritat que és un moment delicat. Aquí tens, no ho poso en dubte ni molt menys, però clar, també abans era un moment delicat, no? Sempre ha estat un moment delicat. Per això ara, per què augmenten aquestes negatives? Perquè la situació dura, perquè és una situació emocionalment molt dura, és la mateixa, no?
Sí, la situació és la mateixa, i el que creiem que el que estan canviant són tots els contextos, també el sanitari, si cas començo pel sanitari, avui dia a l'atenció sanitària al final de la vida, doncs anem molt més de pressa del que anàvem fa uns anys enrere. Tant enrere, d'alguna manera, esperàvem que es morís, encara que sabíem perfectament des d'un punt de mèdic i des d'un punt de vista humà de les famílies que no hi havia res a fer. La gent esperava que es morís, diguem-ne. Avui dia això es fa poc. Avui dia hi ha molta limitació de l'esforç terapèutic, que es diu, que això ho fan totes les unitats de crítics. Per què? Perquè no té sentit anar fent tractaments si sabem del cert que no hi ha res a fer.
Uh-huh.
Aquesta és una situació diària, rutinària. Si s'utilitza a final de vida, no hi ha cap tractament que funcioni, doncs, miri, desconnectem.
Uh-huh.
És una realitat diària que l'accepten molt bé les famílies, aquesta, i els professionals també, perquè ells també se senten malament si hem de seguir fent tractaments que són fútils.
Clar, perquè estem allargant un patiment que és innecessari.
Clar, que podíem arribar a allò que es diu l'acarnissament terapèutic, no? És a dir, sí, que estem fent moltes coses que sabem que no serveixen de res. Llavors, avui dia tot això és molt més ràpid i està molt més assumit. Per tant, moltes famílies diuen, no, escolti, acabem, no volem continuar més amb aquest patiment. I a vegades això va en contra de la donació, perquè la donació s'ha d'avaluar molt bé el donant, s'ha de morir en unes condicions concretes a l'UCI, els òrgans han de veure que funcionen bé, excepte el cervell, que normalment està malament. O sigui, hi ha tants elements i volem anar i anem més de pressa que abans, que fa que hi hagi més negatives.
Clar.
O una altra situació que també es passa a vegades.
Però ha baixat molt? És a dir, quan aquestes negatives, aquest percentatge de donacions, ha baixat molt o és una xifra encara no significativa?
A veure, tradicionalment estàvem entre el 15 i el 20% de negatives a Catalunya i a Espanya, i nosaltres estem arribant al 27-28, i a Espanya, al seu conjunt, al 22. O sigui que sí que està pujant els últims anys, doncs puja 2 punts cada any. Veurem fins a on. Ara, també hem de dir que en el context internacional som dels països amb les negatives més baixes.
No, ja això sí, ja ho donarà per fet.
Al final, exacte, que les xifres globals de la solidaritat i dels trasplantaments són molt bones, seguim liderant a nivell mundial.
Bé, ja aprofito.
Però sí que ens preocupa això, no?
Clar, del per què, dels motius.
Clar, i l'altre element, si un serien aquests elements més de caràcter mèdic i assistencial, i l'altre element, bueno, la societat està canviant. La societat està canviant, el paper de les noves generacions no el tenim clar, no sabem si seran igual de solidàries que les generacions més grans.
Sí.
I, per tant, bueno, estem veient que fem moltes més entrevistes, però estem veient que les entrevistes costen més. Costen més, que a vegades els coordinadors et diuen que sembla que la part jove de les famílies doncs és la més reticent. També ha vingut molta gent de fora els últims anys a viure al nostre país que no té els hàbits socials ni culturals d'aquí, que necessiten uns anys, perquè després ja s'adapten, després. Però els recent vinguts venen de països que alguns no creuen ni en el trasplantament, perquè no el tenen, no l'han viscut mai, no saben que és possible. Per tant, clar, el fet que hi hagi tanta població nova, doncs podria estar dificultant. Ara bé, això és molt difícil d'estudiar.
No, és una situació, pel que veig, és un ventall bastant multifactorial en aquest cas, no?
Sí.
Bastant multifactorial.
I
no deixaré de banda la meva conspiranoia, tampoc la deixaré de banda, tampoc, Tampoc la deixaré de banda.
Que torno al començament en el sentit de que, clar, estudiar les causes en aquest moment tan complicat, aquesta família no li aniràs a fer una entrevista en aquests moments per preguntar-li per què ha dit que no.
No, clar. No és el moment.
Per tant, bueno, si està treballant, hi ha grups de professionals que estan treballant amb el tema, en tots els àmbits, hem obert a fer coses i fer campanyes. Però, que és un tema complex, però que ens hem posat a treballar-hi.
Molt bé. Ja per acabar, ja aprofitant que tinc aquí, Jaume, ara mateix, quins són els òrgans que més fan falta? Quins són els que més llista d'espera tenen? I quins són els òrgans que més es donen?
A veure, sempre en el món de la donació i el trasplantament, el ronyó són 3/4 parts de tota l'activitat.
O sigui, seria el rei, per dir-ho d'alguna manera.
Sí,
seria el que més es necessita i la més llista d'espera més llarga, el ronyó.
Exacte. I dels que fem molts més trasplantaments que dels altres, però que mai arribem a cobrir la necessitat. Mai. I per l'altra banda, els òrgans vitals, fetge, cor, pulmó, doncs, afortunadament, les llistes d'espera són petites a casa nostra i es trasplanten els pacients molt de pressa. Això sí que és un èxit.
Sí.
I que no ho veus en gaires llocs. S'esperen pocs mesos, 2 mesos, 3 mesos per un fetge, per un pulmó, el qual és pràcticament una espera tècnica i, d'aquest punt de vista, diguem-ne, no patim perquè la donació que ja cobreix les necessitats de la gent que està en llista. Tenim entre 40 i 50 pacients en llista de cor i pulmó, segons el moment.
Doncs, doctor Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments del Servei Català de la Salut, escolta'm, gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Fins la propera. Gràcies.
Fins la propera, gràcies. Molt amable, molt amable. Doncs aquesta és la situació. De seguida parlarem d'oci. d'oci, de patrimoni, històric, que es pot visitar. Patrimoni històric de transports metropolitans de Barcelona. De seguida en parlem de tot això aquí darrere, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, la pregunta que et faig és si necessites teràpia. Perquè si necessites teràpia, hi ha un lloc perfecte. El Centre de Psicologia Bocabella, que ofereix aquests coneixements a grans professionals amb qualitat, confiança, empatia, amb un entorn confortable que t'ajudarà a aconseguir aquest benestar emocional que tant necessites. On estan? Doncs al passatge Bocabella número 7, al costat de la plaça Tetuan a Barcelona. I si ho necessiteu, podeu consultar. L'única cosa que heu de fer és a la web. A la web trobareu tota la informació. bocabella.org, bocabella.org, o al telèfon, que també el dono. 604 40 95 18. 604 40 95 18 o bocabella.org.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Este 3 de diciembre el virtuoso del violín flamenco Paco Montalvo vuelve por segunda vez al Palau de la Música Catalana para ofrecer un concierto inolvidable. Vive su fuerza, su arte y su interpretación única en una noche mágica que no te puedes perder. Entradas a la venta en pacomontalvo.com y en El Corte Inglés.
Productos artesanos en Oliva Jaén. Ya tenemos el aceite cosecha temprana, quesos con sabor inimitable, embutidos de Cazorla, Girona, los mejores de todo el país. Oliva Jaén, 93-666-91-73. Si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Estamos en calle Josep María Molina 28 de San Feliu de Llobregat, en olivajaén.com, en Instagram y en Facebook.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio, yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago, yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Quieres moverte sin límites? En Laboratorio Farmabari cuidamos de ti. Somos especialistas en compresión elástica, traumatología, podología y ortopedia. Encuentra nuestra marca Barisan en tu farmacia o en farmabari.com. Laboratorio Farmabari, compromiso de bienestar.
Cope Catalunya i Andorra.
A Cope Catalunya.
La imatge del dia. A Cope Catalunya. Benvinguts a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
A Cope Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ahí vamos.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del patrimoni de transports metropolitans de Barcelona. 100 anys que fa que s'està celebrant, bueno, 100 anys, s'està celebrant el centenari del metro de Barcelona, amb tota la història i records que pot portar a tots aquells que hem utilitzat el metro. Una qüestió de nostàlgia, de tecnologia, de servei. Però no només això, sinó parlem d'autobusos i parlem de moltes altres coses. En aquest cas, parlem dels trens centenaris, dels trens històrics, d'aquest patrimoni que ha guardat el TMB. Ara, on el guarda? Això com es conserva? Mireu, d'entrada us comento que es pot visitar fins al 10 de gener, al centre davant, justament a l'esplanada davant del Centre Cultural La Farinera del Clot, una exposició dels cotxes restaurats del Metro de Barcelona per continuar celebrant aquests 100 anys de Metro. Parlem amb la senyora Mònica Peinado, que és directora de la Fundació TMB. Mònica, bon dia, benvinguda.
Què tal? Molt bon dia, moltes gràcies.
Què tal? Quants trens guardeu d'històrics?
Doncs la veritat és que cada vegada que retirem una sèrie de trens de la circulació, acostumem a guardar 3 cotxes d'aquesta sèrie i, per tant, en guardem uns quants. Els que tenim exposats davant de la farinera del Clot són 5 cotxes de 5 sèries diferents que representen, d'alguna manera, aquests 100 anys de Metro que acabem de celebrar a la ciutat de Barcelona.
I quan no estan exposats, com es conserven? On els guardeu?
Doncs els guardem en instal·lacions de transports metropolitans de Barcelona, en instal·lacions nostres. El que passa és que són habitualment espais de treball i, per tant, que no són espais visitables per a la ciutadania. Però vam pensar que, coincidint amb el centenari, restaurar 5 cotxes, clar, aquests 5 cotxes que hem restaurat, era una bona decisió i, a més, que evidentment els restauràvem perquè volíem que tota la ciutadania pogués gaudir d'aquests vehicles. Alguns els han vist tots en circulació.
Quin és el més antic? Suposo que és del 1924, no? Seria un dels, sí, primers, el més antic.
Exacte. És el tren de la sèrie 300, que va ser la primera sèrie que va circular per la primera línia de Metro, que és aquesta que ha fet 100 anys el 30 de desembre de 2024, va fer 100 anys. És un tren que circulava per aquesta línia que anava des de les Ceps fins a Catalunya, amb parada a Diagonal i el que ara es passeix de Gràcia, que llavors es deia Aragón.
Aragó.
I és un cotxe pel que segurament algú l'haurà vist en fotografies, en diverses publicacions. És de color negre i vermell.
Bé, l'exposició es pot visitar o estarà en marxa fins al dia 10 de gener. Fins al dia, sí, 10 de gener. Sí. Fins ara, quins són els cotxes que més estan cridant l'atenció?
Crida sobretot l'atenció aquest que dic del 300, sí, perquè és el més antic. I després n'hi ha un altre, que és el cotxe de la sèrie 100, que és de color groc, que té finestres quadrades, però té també una mena de finestra més arrodonida, que no es posava la publicitat, que es podia veure per dins i per fora del cotxe. I aquest crida molt l'atenció pel seu color i per aquestes formes arrodonides de les finestres, però a més perquè és bastant més gran que la resta de cotxes que tenim exposats. Aquest cotxe circulava pel metro transversal, que és l'actual línia 1, que es va posar en funcionament al 1926, i aquesta línia, la línia 1 del metro, té la particularitat que té un ample de via més gran que la resta de línies. Té un ample de via ibèric, un ample de via Renfe, perquè ens entenguem.
Sí, sí.
I, per tant, aquí els vehicles poden ser més grans. I aquest cotxe en concret és més ample que la resta, però també 5 metres més llarg que la resta dels que tenim exposats. I, per tant, quan accedeixes a l'interior d'aquest cotxe, realment la sensació que tens és d'estar en un espai, un saló de ball, ens diuen alguns. Sembla un saló
gran,
de ball,
un
perquè realment
gran.
És molt gran.
Sí, sí. Llavors entenc que és tot molt interactiu, no? Pots pujar als vagons, pots mirar els trens, pots gaudir de la,
sí,
història, suposo, més a més, no?
Sí, hem habilitat una rampa i unes escales per pujar a unes passarel·les, perquè aquesta exposició està totalment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, de manera que s'accedeix a una passarel·la i aquesta passarel·la ja et va portant d'un tren a l'altre i ja al final de tot el recorregut i d'haver passejat per l'interior dels diferents trens ja pots baixar.
Sé que he parlat amb tu unes quantes vegades i sempre et pregunto el mateix, així que et demano disculpes per ser pesadet amb el tema.
No.
Quan tindrem un museu de permanent de transport públic de Barcelona on veiem no només els trens, sinó el bus i tot això? Hi ha un projecte? Hi ha alguna cosa al cap?
S'està treballant. Jo sempre dic, un museu del transport va molt més enllà de transports metropolitans de Barcelona, perquè és veritat que tenim el metro, tenim els autobusos urbans de la ciutat de Barcelona, però hi ha altres institucions, altres operadors que s'hi haurien d'implicar en un projecte d'aquest tipus, però sí que estem treballant, i ho va dir l'alcalde el dia de la inauguració d'aquesta exposició, per poder tenir un espai on mostrar aquesta part del patrimoni ferroviari i d'autobusos, que ara mateix té la Fundació de Transports Metropolitans de Barcelona. Per tant, la pregunta concreta que em fas de quan no te la puc dir, perquè
encara no hi ha,
diguem
no,
que estem
no,
en la part no inicial del, sí, del procés,
sí,
però sí que vull transmetre aquesta idea de que hi estem treballant i que nosaltres sabem que tenim un patrimoni important i que aquest patrimoni l'ha de poder gaudir la ciutadania. Penseu que d'aquests 5 cotxes que tenim exposats a la Farinera, n'hi ha 2 que són béns culturals d'interès nacional. Per tant, tot el procés de restauració que s'ha fet és molt laboriós perquè estem parlant d'un material que té molt de valor.
Uh-huh. Doncs Mònica Peinado, directora de la Fundació TMB, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, si no heu anat a veure l'exposició us convido a fer-ho perquè la gaudireu.
Sí, no, a més, fins al dia 10 de gener estarà disponible aquesta estarà en marxa aquesta exposició i a més no cal reservar hora, vull dir, us presenteu allà, és un espai gran i és un espai ampli que pot entrar moltes persones, d'entrada no cal reservar hora, pots entrar allà, igual trobes alguna cua a l'hora de pujar algun vagó, alguna d'aquests trens, sobretot els històrics, però bé, no tampoc és per morir-se, no parlem d'una bogeria de coles de PortAventura en hora punta de 3 hores de cua. No, estem parlant d'una cosa normal. Bé, va, que de seguida parlem de salut visual amb Tres Torres i de seguida parlarem de l'actualitat tecnològica amb l'Edu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil, i amb ell vull parlar una notícia que no és ben bé actualitat perquè va sortir fa uns dies, aquesta multa que li claven a Meta per competència deslleial amb els mitjans de comunicació. Interessant. Què hi ha aquí? De seguida en parlem d'això aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan. Como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3€ al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en Movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los hornos y placas Haier cocinan por ti gracias a sus funciones de inteligencia artificial.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en hornos y placas Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Sephora celebra Black Friday. Hasta un 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora. Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Lavadora de carga frontal Bosch de 9 kilos. Antes con un precio de 749 euros. Y ahora por solo 449. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu una cosa? Quan parlem d'oftalmologia i quan veiem l'oftalmòloga, segurament igual heu trobat o heu vist algú que porta ulleres. I dius, ostres, però com és això possible, que porti ulleres aquest senyor o aquesta senyora? Els oftalmòlegs porten ulleres, és curiós. Parlem d'això amb el doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, perquè ens parli de tot això. Emilio, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, com estem?
Va, escolta'm, què és això de que els oftalmòlegs porten ulleres? Hi ha llegenda urbana, hi ha en què, però expliquen el què.
Absolutament, absolutament. Pensa que la majoria dels oftalmòlegs i metges que coneixem estan operats. Ja saps que hem parlat moltes vegades que són tècniques de fa 30 anys, per tant, no contrastades, no lo següent. I, per tant, si estan en bones mans, amb tecnologia actual, i com sempre diem, amb un làser Amaris o amb un làser Catalyst, la cirurgia és molt segura i, per tant, s'operen. Si hi ha algun oftalmòleg o algun metge que porta ulleres, és evident, perquè això és una decisió personal, no pots obligar a tothom a operar-se, de veritat, però sí que està clar que molt personal mèdic està operat, veig cada dia molt personal mèdic, tant d'infermeria, auxiliars, celadors, metges, internistes, anestesistes, cirurgians que s'operen, perquè saben que és una cirurgia segura i que això ajuda a que aquestes persones deixin de dependre dels vidres. És el que diem moltes vegades, que són cirurgies segures i que, per tant, les fem la immensa majoria de la gent quan volem o podem.
Emilio, escolta'm, explicant això del... Ara que has esmentat el làser, el Catalyst, explica'ns com funciona i els temps d'ús que utilitzeu. Com va això?
Doncs el Catalyst és la revolució pel temps de cirurgia. Una catarata que abans podies estar entre 15 i 20 minuts i ho feia tot l'oftalmòleg, o sigui, el metge, el cirurgià, doncs ara pensa que el 70-80% de la intervenció la fa el làser, que és fer desfer la catarata o, per exemple, la presbícia, desfer el cristal·lino, que ja comença a estar envellit, i després entrem a quiròfan, on el que fem és aspirar les massetes que ens ha fet el làser i després posar la lent, que va amb un cartutxo reinjectat, és a dir, tu només a través de 2 mm injectes la lent multifocal dintre de l'ull i compenses la graduació perquè puguis veure sense ulleres. En resum de temps, tu pensa que el làser, amb una catarata molt dura, molt dura, molt dura, s'hi pot estar 2 minuts d'intervenció. I després nosaltres a quiròfan per aspirar i posar la lent entre 5 i 7 minuts. És a dir, fixa-t'hi que s'ha simplificat tot, però el més important, que el percentatge important de la cirurgia no es fa manualment, sinó que es fa amb una tecnologia làser que és fiable, que és precisa i que evita el risc de complicacions o, com a mínim, el redueix al mínim impossible.
I això suposo que també ajuda a la recuperació, no? Després, no sé si la paraula seria en aquest cas un postoperatori, però sí en el temps de recuperació, no?
Claro, perquè la incisió que fas per posar la lent, al no tenir que manipular tu, és de 2 mm i aquesta incisió està ben tancadeta cap a la setmana. Llavors la persona a la setmana ja pot començar una vida relativament normal, progressivament, i per exemple pot començar a mirar l'ordinador, pot començar a veure la tele, pot començar a fer unes feines que abans feia, poc a poc, i no com abans que havien d'estar un mes pràcticament amb la recuperació total.
Emilio, la primera consulta informativa és gratuïta a l'Institut Oftalmològic Tres Torres, correcte?
Correcte.
Doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, escolta'm, moltes gràcies, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección.
Anem a parlar de l'actualitat tecnològica amb l'Eduard Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil. Edu, com estàs?
Bon dia, buenos días.
Tienes cosas juntas, ¿cuánto tiempo sin vernos, eh?
La verdad es que sí.
La verdad. Oye, si te parece, yo antes he dicho que íbamos a hablar de esta competencia desleal de Meta, pero creo que todavía hay una cosa mucho más interesante para empezar. Atención a los usuarios de Twitter o X, como prefiráis contemplarlo, perquè hi ha hagut un què. I la història és força interessant. Edu, ¿com empieza todo esto?
Pues empieza con un pequeño tuit a Elon Musk, donde una usuaria de X le dice, oye, ¿podrías poner de dónde escriben los usuarios, de dónde tuitean los usuarios?
Vale.
Y Elon Musk, pues, se le pasaría, no dijo nada, pero uno de los ingenieros jefes de X dice, dame unas horas. Y este fin de semana se ha producido el caos.
O sea, ahora tú en X puedes saber dónde está esta cuenta,
desde dónde se ha creado esta cuenta, las veces que se ha cambiado de nombre, pero lo más importante es desde dónde opera esta cuenta, si es de Francia y desde qué aplicación, si es iOS o Android, de Francia, o por ejemplo Francia, España, Alemania, India, Japón, Estados Unidos, lo que sea.
¿Y por qué se ha producido el caos?
Claro, el caos viene en que han empezado a mirar cuentas. Hay cuentas, las típicas cuentas políticas que generan debate y se ve que son de India la mayoría, o de Senegal, o de Bangladesh. Es muy divertido. O las típicas cuentas de la chica guapa que te envía un mensaje tal y cual, y ves que también son de India, o países asiáticos.
¿Y esto que sean de India o Bangladesh, qué significa?
Que, bueno, básicamente no deja de ser que intentan
Son cuentas bot.
Son cuentas. Bueno, no sé si son cuentas bots, por sí, que podría ser. O como hay muchos indios que ya hacen, que se hacen pasar por IA muchas veces, que ya hemos dado alguna noticia de no estás hablando con una IA, sino estás hablando con un indio, pues podría ser, podría ser.
Que posiblemente todas esas tendencias, esas noticias, esos comentarios esas a favor news, o en contra, esas fake news, vienen de unas cuentas predeterminadas de determinados lugares que las contratan para determinadas cosas.
Efectivamente.
Y con esta aplicación, con esta manera nueva, se han deixat amb el cul al aire.
Exactamente. Se han visto las caretas.
Se han caído las caretas.
Y lo mejor de todo, una noticia muy curiosa...
¿Pero han retirado esto cuando se ha montado
este follón? No, está puesto activamente, lo puedes ver, puedes mirar. O sea, tú puedes buscar una cuenta que te haga gracia y tal, y a ver desde dónde opera. Lo mejor de todo es que ha habido récord de ventas en VPNs en India.
¿Para qué sirve la VPN? ¿Recuerda para qué sirve la VPN?
La VPN es lo que hace es que te cambia la IP y tú puedes estar como si estuvieras registrado o como si estuvieras navegando desde otro país. Puede ser Estados Unidos, España, Francia, lo que sea. Donde tú estando en España, yo puedo estar en Malasia, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo acceder a las webs de allí y todo. Pues básicamente es algo así. Pues han hecho récord de ventas en India este fin de semana. O este mes, básicamente. Pero... X también se ha avanzado a eso, y si estás utilizando una VPN...
Está utilizando VPN,
ten cuidado que pues no puede ser de este...
Pues te digo una cosa, un aplauso para X, un aplauso porque esto es transparente.
Exactamente.
O sea, si hay un comentario de estos así como los que hay... ¿De dónde viene este comentario? ¿Y por qué lo están haciendo? O sea, ¿es un comentario real o es alguien interesado a través de un bot, a través de...?
Que quiere meter cizaña ahí.
Pues me parece... Mira, estaba buscando Cope Cataluña.
¿Sí?
Por cierto, a nuestra cuenta de X es Cope_Cataluña, Cope Cataluña. Y cuenta con sede en Spain. Dos cambios de nombre, o sea, no sabía que habíamos tenido... Igual antes lo poníamos en guión o algo.
Podría
y
ser.
Conectado vía Spain App Store.
Exactamente, pues desde iOS.
O sea, fíjate, pues ya está. Mira, esta es de aquí, ya sabeu que som nosaltres.
Som d'aquí, som reals.
No, y además, supongo que también sirve para detectar cuentas falsas, ¿no? O sea, alguien que... No.
Bueno, porque tú puedes ver que las cuentas que se compran, tú puedes ver que una cuenta se haya comprado en Estados Unidos,
sí.
Esas cuentas que no se utilizan desde hace años, las piratean, entonces las cogen, pero, claro, tú decías, no, es que es una cuenta de Estados Unidos, me lo voy a creer, el típico fan de Trump, ¿no?
Vale.
Es de Estados Unidos y está diciendo que Trump es el mejor del mundo. Y luego te ves desde dónde opera y dices, bueno...
Bangladesh.
Claro, han comprado una cuenta en Estados Unidos, pero es que es de Bangladesh. Esto no me cuadra.
No cuadra. Bueno, pues, interessant, i un aplaudiment per X. Que serà això ho podeu veure en el vostre X, ho podeu veure, ¿eh?
Exacte.
De hecho, me ha costado un poco porque es donde pone...
Tienes que entrar en el perfil de la cuenta,
sí.
Y te dirá cuándo se ha creado la cuenta. Y sí. Ahí entras...
Aquí pone, se unió, por ejemplo, en agosto de 2012.
Exactamente.
Si le doy...
Y cuando entras ahí te da toda la información restante.
Sí. Brutal, un aplauso para
ellos. Está muy bien.
Bueno, esto nos varía un poco el guión que teníamos original,
sí,
pero
no pasa nada.
Vamos a hablar de esta multa a Meta, condenada por 542 millones de euros a medios de comunicación españoles por infracciones, por competencia desleal, sería.
Exactamente. Bueno, el juzgado mercantil número 15 de Madrid ha condenado a Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, a pagar 542 millones de euros a varios medios españoles. La suma de 479 millones se repartirá entre más de 80 cabeceras representadas por la Asociación de Medios de la Información. La condena se basa en la pérdida de ingresos publicitarios debido a las infracciones por el Reglamento General de la Protección de Datos.
Porque exactamente, ¿qué ha pasado? O sea, ¿esto por qué? ¿Por qué le dan este palo a Meta?
Bueno, porque Meta utilizaba los datos de usuarios de manera ilícita.
Vaya,
generando una...
¡Qué sorpresa!
Exactamente. Una ventaja competitiva sobre otros medios digitales.
Vaya, no me lo podía
esperar. No me lo esperaba.
No me lo esperaba. Una sorpresa. Meta haga esto.
Exactamente. La sentencia determina que durante estos 5 últimos años de infracción, Meta ganó más de 5.281 millones en España, solo aquí.
Caray.
Y bueno, aunque Meta puede recurrir la resolución, esta sería la quinta multa más alta impuesta desde la
implantación de esto de la protección de datos.
Exactamente.
Claro, sí, la sorpresa es... Qué raro que Meta haya utilizado nuestros datos para otras cosas, ¿eh?
Exactamente.
Qué raro, ¿eh?
En Europa lo miran un poquito más, en Estados Unidos pues es el pan de cada día.
En Estados Unidos es así. Por eso que aquí posiblemente no innovemos, pero hay una restricción y una protección. Se mira más por el usuario en este caso, ¿no?
Y luego también hay que decir que la Comisión Europea propone suavizar esta ley ahora para retrasar la ley de IA, facilitando la adaptación de empresas tecnológicas.
O sea, Europa se da cuenta que hay que flexibilizar.
Exactamente.
¡Qué sorpresa! Tampoco me lo podía esperar que tarde o temprano esto podía llegar. Qué pena, se nos han quedado las novedades de phones hoy para hablar, pero bueno.
Pero lo dejamos para la semana que viene.
Muy bien. Edu Porta, muchas gracias.
Nos vemos.
Marcial Edu Porta, ha estat bé això de l'ICS, és una qüestió força interessant i el que que al final les nostres dades seran moneda de canvi. Això no trigarem gaire en Europa, eh? Més tard, a punt d'arribar a la una, tancarem Herrera i obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra per parlar de la teràpia que fa eliminar tremolors als malalts de Parkinson. De seguida en parlem. I ara expliquem tot el que t'interessa a mediodia COPE amb Pilar García de la Granja. Fins ara.